importants, i aquest consens que vostè reclama té una fotografia on no hi és el PP, però sí que hi són diputats dels altres quatre partits.
La fotografia hi era, però no va durar gaire.
Clar, per això li deia, si vostè si creu que és el moment, diguem-ne, de reactivar aquella fotografia amb urgència, perquè des d'aquella fotografia ens hem anat donant temps, si em permet l'expressió, no? El Parlament de Catalunya, allò està registrat, alça la mesa, i es va donant dies, però clar, però pel camí el TSJ, diguem-ne, és implacable, no es pren dies.
Clar, no, quan tu tens un recurs i una execució d'una sentència, això fa el teu camí. Jo entenc que si haguéssim aprovat la llei ara no tindríem aquesta execució. Entenc que ho podíem haver evitat. Políticament ho havíem d'haver evitat.
Clar, però aquí és just dir el problema el tenim perquè Junts per Catalunya no sabia desencallar aquesta problemàtica?
Jo no vull repartir culpes, jo faig una descripció. Jo li dic... no crec que ara tinguéssim aquesta interlocutòria si tinguéssim una llei aprovada.
És una llei que s'hauria d'aprovar, per tant, d'urgència.
Per mi sí.
Al marge de congressos que puguin tenir determinats partits en un horitzó que no és a 15 dies.
El llegir no s'ha de fer cara de l'escriure. Una cosa no té res a veure amb l'altra. Tu cada vegada has de prendre les decisions amb el que ets i amb qui ets. Si després, l'any que ve, canvies d'opinió perquè el teu partit ha canviat d'opinió, doncs ja faràs les modificacions pertinents. A veure, jo crec que s'ha de treballar en positiu, s'ha d'escoltar a tothom, a totes les entitats i a totes les organitzacions, però no es pot satisfer a tothom al 100%, però en canvi el que s'ha de procurar és donar protecció a les escoles i no traslladar el problema que políticament no resolen els partits en els centres docents.
Vostè s'imagina una escola en la qual els pares estiguin pendents de si els seus fills sumen hores o no sumen hores de castellà, denunciant escoles que no compleixin o deixin de complir aquest 25%?
És que dit així, escolti, és que em posaria malalta, m'entén? Perquè, a veure... Els pares han de poder confiar en l'escola, l'escola ha de complir la seva missió, i ja hem hagut d'aguantar sentències personalitzades del 25% en una aula que hem procurat que no trenquessin la convivència, que es fessin amb la màxima discreció en espera d'una solució global que impedís que això anés creixent. No podem traslladar a l'escola aquesta indecisió i s'ha de prendre una... des del govern, però el govern no en té prou, necessita el Parlament. I és per això que molts eren partidaris de fer tirar endavant una iniciativa que donés cobertura.
Exconsellera, un plaer. Gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
A vostè. Encara som a temps de sortir-nos.
Encara som a temps d'en sortir-nos. Doncs quedem-nos amb aquest missatge i a veure... Com a mínim, que el curs pugui acabar tal i com està previst, no? Perquè també ja no li demano, diguem-ne, perquè ja m'intueixo la seva opinió, però clar, haver de fer aquests canvis quan et queden 5 setmanes i mitja o 6 setmanes de classe, diguem-ne. És a dir, estem parlant de passant a fer una assignatura en castellà, parlaríem de fer-ne 12 sessions d'aquella classe, o 14.
Toni, això l'única cosa que demostra és que no interessa l'escola, que no es respecta la pedagogia, i que aquí el que hi ha és una utilització política de la llengua per part d'uns col·lectius. És simplement això, eh?
Irene Rigau, que vagi molt bé.
Faci-ho bé.
Molt bon dia. Passen 4 minuts ja del punt de les 9 del matí. El Congrés dels Diputats ha començat ja la compareixença, sessió de control al govern. Primera interpel·lació del Partit Popular, de Cuca Gamarra, al president Pedro Sánchez. N'estem pendent aquí a Ràdio Estel. Us expliquem el que hi pugui dir Pedro Sánchez. I la seguim també en directe en temps de tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel amb el Jordi Barbeta, amb l'Eva Pomares, amb l'Enric Sierra i amb un altre ull clavat al que passi també aquest matí al Parlament de Catalunya.
Ràdio Estel.
Podcast, ràdio online i a la carta, descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot. Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA, que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Al matí a Ràdio Estel i a les xarxes. Busca'ns com a Al matí Estel a Twitter i Instagram i escolta, mira i interactua amb l'actualitat. I en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Donarem pas a la tertúlia, però podem escoltar Pedro Sánchez del Congrés dels Diputats, sisplau? Perquè està parlant...
Si además de todo eso, si además
del
de todo
CNI
eso,
de l'espionatge.
Con el principal partido de la oposición ayudando al gobierno de España en la respuesta a la pandemia o también a las consecuencias económicas de la guerra o ayudando al gobierno de España ante las instituciones comunitarias. Bueno, la verdad es que soy bastante ingenuo, porque entonces estaríamos hablando de una derecha moderna y europeísta y no la desgracia de derecha que sufre la democracia española.
Doncs mira, aquí ha acabat aquesta primera interpel·lació. Anàvem seguint a través dels subtítols de la intervenció, però no han aparegut tots i parlava d'estructures paraoficials Pedro Sánchez. Després recuperem a veure aquesta resposta perquè intueixo que el president del govern espanyol li estava retraient a Cuca Gamarra la policia patriòtica de l'època del Partit Popular, que ha anat apareixent també en l'escena política en forma de retrets els darrers anys, si havia existit, si no havia existit, Villarejos, etc., Operació Catalunya. És la primera intervenció de Pedro Sánchez en aquesta sessió de control al govern. Ha de parlar ell, té preguntes també la ministra de Defensa, Margarita Robles, té també preguntes Félix Bolaños, tots ells tenen moltes de preguntes, però n'hi ha fins a 7 o 8 que tenen a veure amb aquesta qüestió de l'espionatge en Pegasus. Les que siguin d'interès, evidentment, les anirem seguint aquí en directe i comentant-les en temps de tertúlia. Avui amb l'Enric Sierra. Com estàs, Enric? Bon dia. Ben tornat al programa. Ens acompanya també el Jordi Barbeta d'aquí a uns instants i l'Eva Pomares, que em sembla que ja la podem saludar. Eva, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Aquí prenem molts cafès, perquè l'actualitat política aquests dies
està,
tot deixi dormir.
Està l'actualitat política que déu-n'hi-do, però vaja, ara deixem que avanci una mica aquesta sessió de control al Congrés, a veure cap a on van, l'anirem escoltant i en parlem, evidentment, aquí a Ràdio Estel. Deixeu-me, però, que comencem amb la qüestió que estàvem abordant ara amb les dues exconselleres d'ensenyament, amb dues de les exconselleres d'ensenyament del govern. Us demanaré també una primera intervenció de com ho heu viscut vosaltres, com ho esteu veient vosaltres, i després entrem amb els detalls d'aquesta interlocutòria a Enric Iba del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. A veure, Enric, en quin punt estem des del teu punt de vista i si et sorprèn haver arribat fins aquí?
A veure, a la política res és sorprenent perquè la capacitat de sorpresa sempre et desborda, no? No em refereixo a aquest tema en concret, sinó en general. Però vaja, sobre aquesta qüestió, a veure, aquí hi ha una sentència que insisteix en que s'ha de complir, les sentències en general s'han de complir, no en general i en particular, i si no estàs d'acord amb les sentències, doncs hi ha un poder legislatiu que ha de canviar lleis, ha de canviar normes, per adaptar-les a les realitats que la majoria parlamentària cregui convenient. I això és el que no s'ha fet. És a dir, hi ha una sentència judicial que podem criticar, podem dir que és injusta, podem dir que eleva categoria doncs, un problema que és molt, molt, molt minoritari d'algunes famílies i que això fins ara s'havia abordat de forma quirúrgica, però que ara s'eleva a generalitat, és a dir, s'ha d'aplicar a tothom, etcètera, etcètera. Val, tot això ens podem estar tota l'estona que vulguem i segurament coincidiríem de que aquesta sentència no és realista amb el que està passant al país. Però és una sentència judicial que el que li està dient li està a la política, escolti, si vostès això ho arreglen, nosaltres no hi posarem cap pega. És més, portem diverses setmanes, sinó mesos, discutint en el Parlament de Catalunya una solució, semblava que aquesta existia, i en l'últim moment Junts es despenja i diu que no li dona suport. Amb la qual cosa, els jutges diuen, doncs, palanter, o sigui, aplíquese, no? I ho han fet d'una manera que serà inaplicable, perquè amb dos inspectors a tot Catalunya... doncs això no es podrà vigilar.
Dos inspectors que no poden entrar als centres.
Correcte, que a més no poden anar als centres. Amb la qual cosa, això, a la pràctica, no es podrà ni vigilar ni aplicar. Acabarà el curs i al setembre ja en parlarem, no? Però aquí hi ha el deure de la política de resoldre aquesta qüestió, com tantes altres coses. Perquè, al final, la justícia t'acorrala, no?, o pot acorralar-te, però si al final tu, que tens el poder legislatiu, que és el que al final els jutges apliquen, tu determines quin és el camí, el qui marca l'agenda no és el jutge, sinó és la política. I aquí hi ha una falla monumental de falta de consens en aquest sentit i que hauria de desencallar-se immediatament. Però clar, Junts té encara el dia 4 de juny el seu aquelarre per a veure què faran amb ells en el seu futur, i a partir d'aquí decidiran, etcètera, etcètera. És a dir, aquí tenim un mes pel davant llarg per trobar una solució. I aquesta solució ja fa molt de temps que espera.
Eva.
Sí, a veure, jo crec que la justícia no ha de correlar ningú, Enric, sinó que aquí el que tenim és que hi ha una justícia, que és la justícia espanyola, que el que fa és intentar és atacar un model que gaudeix d'un consens social, com ja s'ha dit, no? Però és que, a més, no és la primera vegada que els tribunals el que fan és com el braç militar, no militar, però militar de l'Estat contra, en aquest cas, contra l'autonomia de Catalunya i contra el consens social. El que està intentant és un canvi de model a Catalunya, o almenys un sector important de la judicatura és el que fa això. Ara més en tenim un altre cas calent en el Congrés, no? El Tribunal Suprem dona autorització per espiar el president de la Generalitat. Doncs el que fan una part de la judicatura i de les altes instàncies judicials és intentar subvertir un model, fins i tot un model d'estat en el qual no creuen, i això inclou la llengua, que és el model de les autonomies. Fins aquí arriba la involució democràtica de l'Estat espanyol. Dit això, efectivament, una de les coses imprescindibles que políticament es pot fer davant d'això, perquè anar als tribunals té un recorregut doncs, força curt, i aquí la patata calenta que té en aquest moment la Conselleria d'Educació, fins i tot el conseller que s'enfronta a una inhabilitació si no compleix aquesta sentència, doncs la patata calenta és anar posant un recurs davant d'un organisme que ja ha certificat que està d'acord amb la sentència. Per tant, el recorregut judicial d'això és molt poc. Davant d'això, què es pot fer? Doncs davant d'això, la Conselleria i el Govern de la Generalitat estan intentant reformar la política lingüística per justament donar-li el tomb per darrere, és a dir, dotar-la de més català, de més llengua catalana on sigui necessari, i en teoria més llengua castellana on sigui necessari, és a dir, fer quirúrgicament una nova llei de política lingüística, que a més ja ho hem parlat altres vegades, és una qüestió molt necessària. I de tot aquest consens, com deia l'Enric, també se'n despensa Junts. Se'n despenja Junts per interessos segurament tacticistes. És un espai que penso que després en parlarem, però és un espai que li fa falta trobar una cohesió interna evident, una direcció estratègica única i que en aquest moment té diverses carpetes obertes. Una de les més importants i més urgents és la qüestió lingüística. O sigui, políticament hi ha d'haver un consens a Catalunya, un consens en el qual doncs, ha vestit Esquerra Republicana amb el PSC, fonamentalment, s'hi han afegit els comuns i que Junts s'hi havia afegit a última hora i s'hi han despenjat. El que no és raonable és que davant d'aquest embat dels tribunals contra el model que gaudeix d'un consens social evident a Catalunya, se'n despengi justament una opció política que és Junts per Catalunya, que en teoria tot el dia està recordant que el que s'ha de fer és plantar cara a l'Estat. Doncs bé, doncs ara tenen una oportunitat d'or per plantar cara a l'Estat, que és sumar-se al consens que, a més a més, ja hi havien signat. No? Dit això, a mi el que més em preocupa ja no és si això és aplicable o no és aplicable, és la involució democràtica que suposa que aquests tribunals siguin els que al final determinen les polítiques que ha aprovat per majoria el Parlament de Catalunya.
Ara saludo el Jordi Barbeta, també. Abans, Jordi, bon dia.
Bon dia.
Hi ets, ara et deixo que ara et deixo que hi diguis.
Jo hi era, jo hi era.
No, ho sé, em consta. No, deia que hi era, diguem-ne, perquè sé que fa estona que van dir que ja estaves aquí, com que encara no t'havia saludat, dic a veure que no hi hagués algun problema. Anava a dir que et dono la paraula de seguida, el que passa és que està a punt de parlar Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats i anava a mirar a veure si jo, amb una salutació llarga al Jordi Barbeta, ja Pedro Sánchez començava a respondre perquè l'està interpel·lant Edmund Doval i justament li està qüestionant la destitució de Paz Esteban al capdavant del CNI, i si comença la seva rèplica Pedro Sánchez, Jordi, l'escoltem i després seguim amb la qüestió catalana perquè ja tindrem temps d'escoltar també Margarita Robles amb Pegasus i Félix Bolaño, sobretot, que li han de fer unes quantes preguntes. Però vaja, veig que l'Edmund Doval està fent una pregunta llarga, m'estranya, perquè si la primera normalment s'explaia més amb la segona, i veig que aquest Edmund Doval ja està aprofitant la primera intervenció que té. És que sé que et donaré pas, Jordi, t'hauré de tallar, però...
Ho has d'explicar, però...
L'Edmund Doval...
Jo aquí a els dos llocs, no.
L'Edmund Doval està explicant que amb ell també el van decapitar, com a la Paz Esteban.
Sí, bàsicament sí. Diguem-ne, Edmund Doval s'ha posat, diguem-ne, una mica... Està recordant la seva figura com a advocat de l'Estat, el paper que va jugar en el procés, en el judici al procés, i com va ser fora. Mira, ara sí, escoltem la resposta de Pedro Sánchez i després amb el Jordi Barbeta continuem el debat que teníem obert. És Pedro Sánchez responent la teòrica pregunta: ¿considera que sus pactos de gobierno dan estabilidad y garantías para solventar los problemas de los españoles? Això en llarg, que és el que li ha preguntat al diputat de Ciutadans, i respon Pedro Sánchez.
Cuando escucho al señor Val, he de reconocerle su cualificación técnica, su brillante oratoria. Y también me solidarizo con usted, porque debe ser bastante frustrante el sentirse tan bueno y tan poco reconocido cuando se presenta a las elecciones, que no es capaz ni de conseguir el escaño cuando se presentó a las elecciones al Parlamento. En fin, los mortales, señoría, es lo que tenemos, cometemos errores, algunos aciertos. En todo caso, le voy a decir lo siguiente. Mire, cuando yo llegué al gobierno hace 4 años después de una moción de censura, tuve que enfrentarme a la siguiente petición por parte de la Audiencia Nacional: si desclasificaba o no documentos que permitieran a la justicia investigar la estructura parapolicial que se había montado por parte de la administración del Partido Popular para espiar a adversarios políticos de manera ilegal y también para obstaculizar la investigación de la justicia ante sus casos de corrupción. ¿Qué hizo el Gobierno de España? El Gobierno de España lo que hizo fue colaborar con la justicia y desclasificar esos documentos. Y gracias a eso, señoría, el antiguo ministro del Interior está procesado y el antiguo secretario de Estado de Seguridad también está procesado. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno de España en esta cuestión? Lo que ha hecho el Gobierno de España ante un fallo claro de seguridad en las comunicaciones del Gobierno ha sido poner en manos de la justicia un hecho delictivo y ser absolutamente transparentes con la opinión pública. Usted podrá decir, señoría, que no está de acuerdo con que hayamos puesto en manos de la justicia esta información, este hecho delictivo. Entonces, ¿qué me está diciendo usted como abogado del Estado, señoría? ¿Que tengo que encubrir un delito? Este no es el gobierno que hace eso. Fue uno anterior.
Doncs mira, Pedro Sánchez ha anat al Congrés dels Diputats amb ganes de gresca avui. Sí. Era la segona resposta que tenia Pedro Sánchez, com a mínim, sobre el guió de les preguntes previstes avui al Congrés dels Diputats. Ara hi entrarem.
Escarni, avui, escarni. Ara,
no. Ara,
amb la mà oberta.
Ara hi anem. A veure, va, el Jordi, amb l'altra qüestió, d'aquí una estona la reprenem, el fil no patiu, que
ja més,
i Margarita Robles han de parlar-ne també, i jo estic una mica estràvic, perquè tinc el Congrés dels Diputats amb una pantalla, a vosaltres tres a l'orella, i a l'altra pantalla el Parlament de Catalunya. Vull dir que també Pere Aragonès en parlarà, perquè avui el diari El Mundo porta en portada que Pedro Sánchez sabia que s'estava investigant a Pere Aragonès perquè es creia que era qui estava coordinant el CDR, per tant, també una orella i una mirada clavada al Parlament de Catalunya. Va, ara sí, Jordi Barbeta, bon dia.
Bon dia. Vols que parli del català o de l'espionatge?
No, home, no. Parla'm del català primer, que de l'espionatge ara hi anem i en parlareu tots, no pateixis. Però
bé,
ja que estàvem
doncs,
amb la qüestió del català.
Ho ha dit tot l'Irene Rigau. Encara som a temps. Doncs si encara som a temps, que deixin de fer el tanoca i resolguin el problema que ja estava resolt amb la proposició de llei de la reforma de la llei de política lingüística.
No, la Irene Rigau ha fet servir una expressió que a mi m'agrada molt en català, que és que el llegir no ens faci perdre l'escriure. Ho li he demanat, diguem-ne, si hi havia marge de fer-ho, perquè clar, aquest congrés és el mes de juny, diguem-ne, eh?
Jo ho sento molt, però jo apel·laria al president Puigdemont, que jo crec que té encara influència, per posar ordre a Junts i que deixin de fer la tonteria del retrovisor, d'aviam si fa Esquerra això nosaltres més, i viceversa, que Esquerra encara ho fa més, això, no? Llavors, aquí hi ha dues qüestions. Nosaltres tenim una justícia absolutament colonial. Això és així, és a dir, el tractament, el pitjor àmbit en el que la relació de Catalunya amb l'Estat és efectivament la justícia, és a dir, el fet que la interlocutòria tingui 100 faltes d'ortografia posa de manifest aquesta actitud colonial. Això del català se'ls hi enfot, no el saben ni el pensen saber. Llavors tenim aquí un problema, però el que tu no pots fer és anar contra la paret. Tu has d'actuar, tu ets el Goliat, el David de la pel·lícula, no el Goliat, i per tant tu no has d'anar a enfrontar-te contra la paret, sinó que has d'actuar amb intel·ligència, que és el que va intentar fer precisament l'exconsellera Rigau amb aquella iniciativa que ella mateixa es va treballar anant a buscar el PSC, etcètera. I llavors resulta que aquí, com que això de l'independentisme s'ha convertit amb una competició, aviam qui la diu més grossa, però qui la fa més petita, doncs estem així. És a dir, tenim un problema greu d'hostilitat de l'Estat i tenim un problema d'incompetència política dels representants catalans. I, per tant, si has de canviar una llei per arrencar-li al tribunal, que sempre serà hostil, la possibilitat d'intervenir, doncs, sisplau, posin fil a l'agulla i ho arreglin el més ràpid possible. Si no pot ser demà, que no sigui demà passat.
És que escoltant a la Irene Rigau i a la Meritxell Ruiz, clar, a mi em queda... És a dir, jo entenc les reflexions que heu plantejat tots, que és una qüestió política que s'ha de resoldre políticament, però hi ha una realitat que és el neguit que hi ha a les escoles de com aplicar-ho i que a mi... que jo crec que és molt important i que ho han dit tant la Irene Rigau com la Meritxell Ruiz, però que és un problema. És a dir, la justícia està decidida i determinada, com és lògic i normal, en que aquesta sentència s'apliqui, però és que la sentència amb el model que hi ha ara mateix a l'escola és inaplicable com a tal, no? És a dir, les escoles estan en un atzucac que l'única via de sortida que hi ha realment és que hi hagi un acord polític. Més enllà, diguem-ne, de la tàctica legal immediata del govern de presentar un recurs i mirar si el recurs funciona o no funciona. Que el problema que hi pot haver a les escoles és que, fins i tot volent-la aplicar, no es pot aplicar. No es pot apujar, però la justícia, la justícia no dirà, ah, doncs mira, perdoneu, com que he vist que no hi ha troncals, no feu res, a dir, perquè és evident, perquè hi ha hagut una interlocutòria, i heu dit igualment feu, i li ha demanat a la inspecció de l'Estat, encara que vostè només tingui dues persones per tot Catalunya, que aquestes dues persones no puguin entrar a l'escola, digui'ls vostès que
ho facin.
Que ho facin, i ahir escoltava...
Quantes i quantes sentències i quants acords no es compleixen?
Sí, però,
des d'acords...
Sí, però hi ha un problema afegit. És a dir, però aquí hi ha una derivada afegida, que és que ahir, per exemple, des de la inspecció ho reconeixien i deien, bueno, nosaltres no podem arribar-hi, però els pares i mares de Catalunya que vegin que no es compleix ho poden denunciar.
Però, sí,
i això sí que pot passar. I aquí és on hi ha el neguit de les escoles. Eva, bueno, Eva és, i,
és
una, i Jordi...
No, no,
és
un neguit,
Enric,
és un neguit absolutament lògic, no? Perquè les direccions dels centres, tot i que aquesta sentència, aquesta interrogatòria apela directament a la conselleria, i la conselleria així ho ha recordat, és un neguit absolutament lògic el que estan apuntant directament als centres, als funcionaments dels centres i a la seva autonomia. Ara bé, també... La realitat a vegades s'imposa davant de les interlocutòries de les sentències. Si la realitat és que això no es pot aplicar, per exemple, no es pot canviar algun projecte de centre d'aquí a final de curs, és més que evident, per molt que hi hagi un termini legal de 15 dies, diran el que vulguin, però és a dir, els centres no es poden inventar assignatures, és a dir, anem a la base del tot, no es poden començar a fer classes de matemàtiques amb no sé quin professor que canviarà tot el temari en llengua castellana i no sé què, això és inaplicable. Per tant, què està dient aquesta sentència? Aquesta és una sentència, òbviament, política, perquè no té ni tan sols ideològica, perquè no té ni tan sols efectes pràctics reals. Per tant, la resposta davant d'això també ha de ser política, perquè és que és una sentència política. I què passarà si s'incompleix? Bueno, doncs si s'incompleix, això pot anar, com hi han amenaçat a més, aquest tipus de col·lectius minúsculs com aquests d'escola bilingüe, però que són els que donen satisfacció a aquestes sentències, a aquestes interlocutòries. Doncs el que faran serà anar estirant, que de fet és una situació que ja portem a Catalunya, ja en tenim experiència, vull dir, de dècades, anar posant denúncies i anar intentant podrir el sistema d'immersió lingüística. Davant d'això, l'única solució que hi ha és reformar el sistema d'immersió lingüística, que és el que s'intenta fer mitjançant, a més, un consens polític absolutament imprescindible en el Parlament. I és imprescindible que siguin la màxim de forces possibles. És a dir, jo estaria encantada, i crec que molta gent estaria encantada, que la defensa d'aquest consens fos del 100% de l'art parlamentari. I això inclou també a Ciutadans i al PP. Segurament això és inviable. Però és molt sorprenent que Junts a hores d'ara encara mantingui aquesta carpeta oberta, carpeta que a més es va despenjar en el seu dia públicament a través de xarxes, com ja se sap, Laura Borràs. Vull dir, Laura Borràs ara mateix aquí té una signatura i una carpeta oberta, que és posar-se d'acord en aquest consens per blindar la llengua o intentar blindar-la, intentar sortejar aquestes polítiques que es fan des dels tribunals.
Mira, jo estic molt d'acord amb el que ha dit el Jordi Barbeta, i ho lligo amb aquesta expressió que has fet servir tu, Eva, de que es deixen podrir les coses. A veure, quan tu deixes podrir una cosa que no té afectació, vull dir que és gratis des d'un punt de vista social, doncs mira, però quan tu deixes podrir una cosa que afecta més de 5.000 centres i a centenars de milers de persones i de famílies, tu estàs fent un mal servei al país. I això ho has d'arreglar. No pots deixar, entrar en el joc de l'altre, del contrincant que et vol podrir. No, escolta, renovem-ho, canviem-ho, fem alguna cosa, perquè hi ha molta gent que està patint, molts directors de centre que estan pensant, ara a veure si a mi em tiraran als tribunals perquè resulta que la política està fent aquí tota una sèrie de política de declaració i no política real. I això ho lligo, per exemple, avui hi ha una crida a no pagar Rodalies i el vicepresident del govern de la Generalitat està a favor. I resulta que el govern de la Generalitat és la titular del servei. Escolti, quina broma és aquesta? Quina broma és aquesta? És a dir, o sigui, estem d'acord que Rodalies és un desastre? Sí, estem d'acord. Fa molts anys, dècades, que venim queixant-nos d'això. I hem sigut incapaços de resoldre, i tot i que, a dia d'avui... som titulars del servei. Escolti, prou ja. feu la feina, perquè hi ha centenars de milers de persones que cada dia agafen el tren i estan molt enfadades. I resolem-ho. Sí, perquè fent declaracions i acusant-nos uns als altres de culs d'olla, no avançarem. I així portem molts i molts anys. Comencem a fer la feina, sisplau, que la gent necessita que el govern governi. I el govern no governa. I el govern no governa, i el Parlament no legisla, no arregla, no resol aquests conflictes. I portem molts anys arrossegant això. I després podem estar d'acord que si Madrid, que si l'opressió judicial, que tot el que tu vulguis. Però si tu aquí tens un govern, tens un Parlament i tens una força política i una força legislativa, fes-la servir, sisplau, que la gent està demanant que li soluciones aquests problemes i no li està solucionant.
Ja s'intenta legislar, el que passa que
no,
tu legisles
bueno, però
i després venen els tribunals espanyols i tiren per terra la legislació.
Però no es fa, no es fa. Aquest sí, tema, ja, aquest tema es podia haver resoldre...
En el tema lingüístic, justament, el que s'està proposant és una reforma de la llei de normalització
lingüística. Pues fem-la.
Sí que s'està intentant resoldre.
No,
hi ha grups de la cambra que no hi estan d'acord.
És que, sí, però no es fa. Insisteixo, no es fa, pel que sigui, pels Junts, avui és pels Junts, el tema educatiu, el merder que té, perdoneu per l'expressió, la comunitat educativa amb la Conselleria d'Educació és inconmensurable. Vull dir, això del 25%...
De fet, hi ha vaga dimarts.
És una broma al costat del embolic que té amb el tema del calendari escolar, amb 30.000 coses. Facin el favor. Perquè al darrere d'això, insisteixo, hi ha, si hi ha no sé, 1,5 milió d'escolars a Catalunya, més els pares i les mares, i els tiets i les tietes, aquí estem parlant d'un milions de persones que estan pendents de que el govern governi, de que arregli aquesta situació. Ja tenim 4 vagues davant. En tot el curs ja no sé quantes vagues portem. Hem incendiat el tema educatiu. I ara, per rematar-ho, arriba aquesta sentència. Escolti, de veritat, eh? I insisteixo, i segurament podem estar d'acord en el tema de que el poder judicial fa de les seves, etcètera, etcètera. Però nosaltres aquí tenim eines i les hem d'utilitzar.
Però aquí, per exemple, també Jordi, és a dir, t'interpel·lo tu, Jordi, perquè ja havies fet també referència a la primera intervenció, eh? És a dir, en totes aquestes setmanes que hi ha hagut de negociació entre Turull i Borràs, diguem-ne, per arribar a l'acord que ahir van explicitar de la llista conjunta, de que els dos manaran per igual i que són el pare i la filla de l'1 d'octubre, que s'han posat d'acord i tot plegat, hem anat marejant la perdiu, per exemple, plantejant-se si l'acord de la Diputació de Barcelona... Deuen haver pogut parlar, per exemple, de què fem aquesta qüestió del català que la tenien damunt de la taula i no ha sortit pas al lloc, per entendre'ns, no? Per no haver d'esperar que haguem fet un congrés a primer cap de setmana de juny i que estigui constituït per aleshores sí començar a plantejar-nos què hem de fer amb això del català.
Aviam, el tema és el problema, un dels problemes principals que en aquests moments té Catalunya és la incompetència dels seus governants. Evidentment, a Madrid hi ha una incompetència òbvia, però aquí la incompetència està tenint conseqüències greus. Hi havia una directriu de l'època de quan Felip V, que era per imposar el castellà, es deia conseguir el efecto sin que se note el cuidado. Doncs a Catalunya els catalans fan el contrari. Se nota el cuidado sin conseguir ningún efecto. Perquè fixem-nos en que tot el dia estan parlant de la independència, tot el dia estan parlant de que no ens en rendirem, tot el dia estan parlant de que... Però a l'hora de la veritat s'ho mengen tot, s'ho empassen tot. Llavors...
Mira'm això de l'espionatge, per exemple.
Eh?
Amb això de l'espionatge, per exemple.
No, amb això de l'espionatge, amb la reforma laboral i amb el que et doni la gana. És a dir, és que... Llavors, això està generant una decepció tan gran en el món sobiranista, perquè el que es tracta és de canviar el paradigma. És a dir, tu no pots enfrontar-te a bufetades amb un monstre enorme. No, tu has de jugar amb una fonda. Tu has de jugar amb una fonda, tu has de jugar amb el software. És a dir, lo important, i és veritat que sempre critiquem que el govern no fa res, però vaig a dir una cosa a favor d'un conseller. El que està fent coses per explorar-te escapolir del control de l'Estat és el conseller Puigneró, amb totes aquestes coses de la identitat digital, del blockchain... Són maneres en les que, a la llarga...
Agafarem l'independència del metavers.
Però d'aquí un temps... Deixa'm, ja defensaré Esquerra Republicana després. De cara al futur, l'única manera que tindran els catalans que no tenen exèrcit, ni el volen tenir, ni el poden tenir, és... escapolir-se de l'Estat amb eines tecnològiques. I això sí que, per mi, sí que és important el de l'enxaneta, el mini satèl·lit, és important tot el que s'està fent per extendre la fibra òptica a tot arreu, i és important tenir... Escolta'm, el Bitcoin ara està fatal, perquè ha caigut a la meitat aquesta... Però el Bitcoin ha posat contra les cordes el sistema del diner arreu del món. Jo recordo quan estava a Washington que la que llavors era la presidenta del Fons Monetari Internacional, que ara és la presidenta del Banc Central Europeu, sí. I que ara no surt el nom.
Christine Lagarde.
La senyora Lagarde, ens deia és que aquí estem parlant dels tipus d'interès de no sé què i no estem actuant de cara al que se'ns ve a sobre, que és un món sense diner. Un món sense diner. Doncs tot això, almenys, jo estic content que hi hagi algú al govern de Catalunya que ho pensi.
Sí,
perquè
però...
és per aquí que ens escaparem de l'austeritat de l'Estat. No farem una revolució. No sortirem en massa als carrers i...
La pregunta era què passa amb l'acord de Turull i Borràs, que jo crec que és una cosa... Bueno, que és
no, més que què passa, diguem-ne.
Què passa?
Jo em pregunto si en tota la llista de coses, diguem-ne, que s'han posat d'acord per fer aquesta llista, no hi ha ja com a mínim un posicionament d'una qüestió que els crema, perquè Laura Borràs és presidenta del Parlament i sap perfectament que la té a la mesa, diguem-ne, a la Junta de Portaveus, a la mesa del Parlament, la té encallada des de fa un mes, i que cada setmana hi ha algú que diu què fem amb aquest paper, el passem o no el passem? No el passem, una mica més.
Junts té un problema molt greu que aquest acord no resol, són les discrepàncies estratègiques, que jo no sé què opina Junts exactament com a línia, com a organització, té pendents la cohesió interna, però no sé què n'opina ni sobre la posició del català, perquè no mouen fitxa, no sabem què n'opinen exactament, avui sentia Laura Borràs, una altra emissora que deia que vol fer una auditoria, doncs, de com està funcionant el pacte de govern, com està funcionant el pacte a la Diputació, quina serà la política en el Congrés dels diputats en els propers temps després del Congrés... Jo no sé què n'opina de la reforma laboral, no sé què n'opina de moltíssimes coses, perquè Junts en aquest moment no té discrepàncies estratègiques entre els dos principals lideratges, que són aquestes que s'han intentat recosir, però és que, a més, no té una línia ni un programa. No el té. Aleshores, la tasca és immensa. I a sobre, a més, tenim una Laura Borràs que pot acabar estant inhabilitada també pels tribunals per un cas de corrupció, no? Per tant, tot això és el que tenim sobre la taula. Si després de per aquí se'n vol anar, Jordi, amb tot el carinyo, te'n vols anar, doncs, a un món virtual amb el metavers, doncs, bueno, hi ha gent que fa això i altra gent que se'n va de vacances tirant un prat. Però, sincerament, la principal, una de les principals forces del sobiranisme en aquest moment segueix siguent, malgrat aquest acord, un desgavell. I l'escenari està més que obert d'aquí al dia 4. I d'aquí al dia 4 encara han de passar moltes coses i Junts s'hi haurà de posicionar. I si no s'hi posiciona, doncs, evidentment, hi ha una altra força sobiranista, en aquest cas Esquerra Republicana, que està veient les passades i esperant el seu moment.
Mira,
absolutament lògic.
Sí. Jo diria, Jordi, amb el tema del Puigneró, és veritat que Puigneró és un polític que per la seva formació li té més carinyo, per entendre'ns, a la matèria del digital i virtual, no? Però ell també és el conseller de territori.
Sí.
I posa cada dia a la ràdio, que la poses, I mira com va el tema del territori. És un desori. Està abandonat abandonat. I avui, a més, donant suport que la gent es coli en el tren quan tu ets el titular. Aquí el que vull anar novament és a dir, escolti, prou ja de gesticulació, que portem molt de temps en gesticulació. La gent, com tu bé has dit, Jordi, la gent està molt decebuda perquè veu que la gesticulació, amb la gesticulació, no s'avança. I calen més coses. Llavors, en relació al tema de Junts, el que ha fet Borràs i Turull és evitar la implosió d'un partit, la implosió d'aquest partit, d'aquest Junts per Catalunya, perquè si no arriben a haver aquest acord i Borràs hagués fet la seva opció de presentar-se i guanya, el partit implosiona. És a dir, han fet un acte de salvació de la formació política.
I prou, això... i no han fet res més.
No, correcte. I, per tant, aquí no estem parlant de plantejaments de futur, de quin país volem... No. És a veure com salvem el barco. I, de moment, han tapat el forat. De moment. Ja veurem com acaba això. Eh? I s'han repartit els càrrecs i el poder, que ja em diràs tu amb quina cara després van els militants el dia 4 a dir si ja està tot pastelejat. Val?
No, escolta, si és que resultarà que ara tindrem que la gent del Turull actuaran amb el retribució posat de cara a la gent de la Laura Borràs. I la gent de la Laura Borràs actuarà amb el retrovisor pendent del que fan els de Turull.
Ah.
I els de Junts per Catalunya en conjunt estaran pendents del retrovisor a veure què fa Esquerra Republicana. Esquerra Republicana continuarà amb el retrovisor posat pendents de Junts. I en castellà...
I la casa sin barrer.
El uno por el otro, la casa sin barrer.
Això.
Sí, però també hi ha una altra incògnita en aquest espai, és la marxa de Puigdemont del dia a dia. És a dir, Puigdemont ha estat el gran actiu, el gran valedor, el fundador, el capità d'aquest vaixell. És a dir, absolutament, i també en termes electorals. És a dir, moltíssima gent ha votat Junts perquè Junts no ha tingut mai un programa definit. Sí, d'acord, és el centre-dreta, però ha intentat ser un moviment polític, no?, amb la incorporació des del seu naixement de molts independents, juntament amb l'herència postconvergent, però el seu gran valedor electoral ha estat Carles Puigdemont. Carles Puigdemont fa un pas enrere, evident, en el dia a dia fa una altra aposta personal, totalment legítima, però això ja veurem quins efectes tindrà a nivell electoral, sobretot si, la disciplina interna no es manté, és a dir, aquest acord ja veurem fins quan durarà, com ara estava comentant el Jordi també, no? És a dir, bueno, ja veurem esmirant tots dos a reull, doncs, davant de carpetes obertes i sagnants, com les que ja hem comentat, com les que acabo de dir, que estan damunt de la taula, ja veurem com es mantenen la disciplina interna, però també quina coherència té aquest espai, quin programa té, què fa i quan se presenti a les urnes, que estan aquí a la cantonada, quines són les seves relacions amb el PDeCAT, per exemple, amb l'acord que ha arribat amb el PDeCAT en els territoris. D'aquí un any tenim eleccions municipals, això és res. Tot això com acabarà anant a les urnes, no? Vull dir que... I sense Puigdemont al capdavant.
Bueno, és que, de fet, hi haurà... Jo aquest matí ho deia, quan hem arrencat el programa, que és cert, diguem-ne, que a partir d'aquests moviments de Junts per Catalunya, la fotografia de la política catalana finalment canviarà d'una manera ja estabilitzada després de l'1 d'octubre, no? Que era el 2017, vull dir, s'ha anat tot... És veritat que quedarà Oriol Junqueras, que és president d'Esquerra, i que amb el lideratge de Junts, de Jordi Turull, Turull i Junqueras estaran allà. La resta de les cares, diguem-ne, de tota aquella etapa, ja estaran en un segon pla de la política catalana i segurament serà el primer cop, no? És a dir, és evident que Puigdemont, diguem-ne, deixa la direcció de Junts, que Jordi Sánchez fa també aquest pas al costat, i el Sertadi la setmana passada... És a poc a poc, diguem-ne, la fotografia, no?, haurà quedat reconfigurada.
Sí, però la fotografia i la diferència de l'espai de Junts, tant els socialistes com Esquerra Republicana, tenen lideratges ara mateix interns absolutament afiançats. És a dir, l'última assemblea fa dos mesos, encara no, d'Esquerra, vull dir, s'aprova gairebé a la soviètica, no? Sí, amb un 90 i pico per cent. És a dir, d'aquests dos espais, això que tu dius és cert, però per mi ets en el post octubre del 2017 emergeixen dos grans forces a Catalunya, que són Esquerra Republicana i el PSC, i la resta estan mirant com es reconfiguren. Com es reconfiguren. Ara, no des de l'espai postconvergent, bueno, cada cop ho té pitjor, té més mala peça al taler, sobretot si no aconsegueixen afiançar un discurs coherent, no? Perquè l'estratègia que ha seguit fins ara, ideològica, programàtica, Junts per Catalunya, és complicada, és que ni tan sols sabem quina és, no? Això, no sabem quina és la seva posició respecte a Rodalies, no sabem quina és la seva posició respecte a les energies renovables, no sabem quina és la seva posició respecte al, no sé, és a dir, no sabem la seva posició respecte a moltíssimes coses. Només sabem que hi ha dues persones, en aquest cas, Laura Borràs i Jordi Turull, que tenen posicions enfrontades respecte a l'independentisme i l'estratègia independentista. Molt bé, però és que el nou escenari polític a Catalunya no està tan marcat per l'independentisme ara mateix. Està marcat pels problemes econòmics, està marcat per, evidentment, els fronts de l'Estat seguiran, però està marcat per altres qüestions que ja havien marcat en el passat, no? I davant d'això fan falta que tots els partits, i amb això també coincideixo amb l'Enric, és a dir, tots els partits han de posar fil a l'agulla i començar a solventar no només l'horitzó de futur de la independència, sinó que aquesta independència serveixi als interessos de la gent i sigui una resposta als seus problemes, no els d'aquí 10 anys, sinó els actuals. I en això s'hi han de remengar tots.
Doncs per tant que deixin de parlar d'independència. Si és perquè...
No, és que no són coses incompatibles. Doncs no són coses incompatibles. El que passa que la independència no pot ser només un eslògan. L'espai de Junts això no ha fet un eslògan, perquè ens ha explicat... No, fem un embat a l'Estat. Com?
I en el cas d'Esquerra Republicana, que és la independència... Com s'ha de fer un embat a l'Estat? Te'n recordes que diuen... Montilla president Catalunya independent, Esquerra Republicana, doncs ara fan el mateix.
No n'hi ha prou amb eslògans. En tot cas, l'independent...
Pedro Sánchez, president Catalunya independent.
Escolteu, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, li queda res perquè li comencen a fer preguntes al Congrés dels Diputats, també al Parlament de Catalunya, en les preguntes a govern. Estem a punt d'arribar a les preguntes al president Pere Aragonès. Faig una pausa per la publicitat, que són encara no dos minuts. I
dos
així,
pistes, dos ambients.
I això, en quant tot això...
Jo
tampoc ho puc sentir, què et penses? Estic fent tertúlia amb tu, segueixo com puc amb subtítols amb una tele ordinador. No pateixi, que jo quan vegi que hem d'escoltar, ho escoltem i ho descobrim alhora, per això no patiu. Va, publicitat i ens hi posem.
Ràdio Estel. La tertúlia, l'entrevista, la vida al carrer, l'anàlisi que ajuda a entendre, el moment de la reflexió i també aquell altre dedicat al somriure. Les coses que passen i les que voldríem que passessin. També aquelles que pensàvem que no podien ser. Les bones notícies i les que ens deixen amb la boca oberta. Els arguments dels qui en saben. Tot això i molt més és el Tot anirà bé. Tot anirà bé, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel. Amb Toni Marín.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
A temps de tertúlia avui al matí a Ràdio Estel amb l'Enric Sierra, amb l'Eva Pomares i amb el Jordi Barbeta. Hi ha una qüestió, evidentment, que és la que està planant avui a les dues cambres, Congrés dels Diputats i Parlament de Catalunya, que és l'espionatge amb Pegasus. Avui, a la portada del diari El Mundo, llegíem que el govern de Pedro Sánchez sabia que el CNI estava espiant a Pere Aragonès perquè creien que estava al capdavant del CDR, o de la coordinació dels CDR.
Sí, sí.
I Margarita Robles comença ara a respondre preguntes sobre la destitució del CNI. L'ha fet la pregunta al diputat José Antonio Bermúdez de Castro. El Partit Popular li ha preguntat com valora les crítiques dels socis d'investidura als serveis de seguretat de l'Estat. Robles respon
això. Un segundo, señoría. Miren, señoría...
Tenen una mica de guirigall avui també al Congrés dels Diputats.
Escrupuloso silencio de todo el hemiciclo. Escrupuloso. Les pido, por favor, que hagan exactamente lo mismo con la interviniente en este lugar. Se lo ruego.
Una crida a l'ordre, a l'hemicicle, i ara sí, la ministra de Defensa pot continuar amb la seva resposta.
Señor Bermúdez, me sorprende su tono, que no es el tono de la Comisión de Defensa. Creo que quiere hacer méritos. Yo lo entiendo, que usted quiere hacer méritos en su partido. Pero usted, mejor que nadie, sabe que desde el Ministerio de Defensa, incluida su titular, llevamos 4 años trabajando con sentido de Estado, con el máximo sentido de Estado, por nuestros servicios de inteligencia, por nuestras Fuerzas Armadas y por España, de lo que yo, como ministra de Defensa, me siento profundamente orgullosa. Así que, por favor, usted precisamente no me dé a mí lecciones. Porque si hay alguien que defiende a sus Fuerzas Armadas y a todos los funcionarios públicos, es esta ministra de Defensa.
Margarita Robles, que li respon a José Antonio Bermúdez de Castro, que com que és qui estava al capdavant com a president de la Comissió de Defensa, allà la va intentar ajudar una mica quan l'interpel·laven per qüestions que no estaven a l'ordre del dia. I avui el diputat del PP és una mica més beligerant, per dir-ho d'aquesta manera, amb Margarita Robles.
...para salvar la suya. El problema es que este gobierno considera a dirigentes separatistas lo suficientemente sospechosos para España como para intervenir sus comunicaciones, pero a la vez suficientemente fiables para Sánchez como para ser sus socios de investidura. Menuda coherencia la suya. El problema es que ustedes han metido en la Comisión de Secretos Oficiales a quienes atacan una y otra vez a las instituciones del Estado y luego no respetan el deber de reserva de la información que reciben en dicha comisión. El problema es que en la guerra de Ucrania ustedes están teniendo más apoyo del Grupo Popular que en la mitad de su propio gobierno, donde hay ministros que se han posicionado en contra del envío de material defensivo a Ucrania o que están en contra de la OTAN, o ministras que han afirmado que en esta guerra está faltando diplomacia de precisión mientras las tropas tropas de Putin están cometiendo atrocidades todos los días. Esos son sus compañeros.
És curiós l'atac del Partit Popular a Margarita Robles, dic, perquè fins ara, mentre emperillava el cap, eren els primers que sortien en defensa de la ministra, i quan ha quedat clar que la destitució és només de qui estava al capdavant del CNI, el to del PP contra la ministra Robles canvia, però com un mitjó,
Sí, perquè, de fet, la ministra de defensa és potser la més afí a la ideologia justament d'aquest senyor de què acaba de parlar. A veure què diu ara.
A veure, Margarita Robles, què respon en aquesta interpel·lació. I atenció, perquè quan acabi la resposta de Robles, qui pregunta a Margarita Robles és Gabriel
Rufián. Lo que tampoco merecen los españoles es una oposición que además ha sido partido de gobierno. Y no me voy a remontar a lo que hacían cuando ustedes estaban en el gobierno, precisamente porque yo sí tengo sentido de Estado. Así que hagan el favor de respetar a las Fuerzas Armadas, de respetar a los servicios de inteligencia, a los funcionarios públicos de este país. Y hagan el favor de respetar a España. Respeten a España. España no es suya. España es de todos. Y como España es de todos, no hagan el favor de estar permanentemente desacreditando internacionalmente a España. España va a celebrar la cumbre de la OTAN. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque sus socios se fían de ella. Porque España es un país serio y fiable. Y convendría que ustedes lo reconocieran. Y le digo, ni una sola lección en la defensa de las Fuerzas Armadas, de los servicios de inteligencia y de los funcionarios públicos, no van a encontrar a nadie tan consistente y tan coherente como yo.
Muchas gracias.
Què et sembla la resposta, Jordi Barbeta, abans que em marxis?
Ara, Rufián, Rufián.
És que aquest és un egocentrisme tremendo, no?
Sí, sí.
Jo ja fa dies i ho vaig escriure que estic molt decebut o molt desenganyat amb l'evolució que ha tingut la Margarita Robles, perquè la Margarita Robles era la ministra progre del temps de Barrio Nuevo, quan Barrio Nuevo estava implicat en la guerra bruta contra ETA, i ella va aixecar i va netejar bastant les clavegueres de l'Estat, va contribuir a la condemna del general Galindo i d'altres pel cas de Cizabala.
Mira, Jordi, espera, que li pregunta Rufián. Bé, li ha fet la pregunta de tràmit. Jo crec que amb Rufián serà interessant la pregunta. La pregunta és...
Crec que diu...
De l'esforç de 3.000 homes i
la pregunta era, està el govern espanyol satisfet amb l'actuació dels serveis d'intel·ligència? Aquesta és l'oficial.
Cada dia, per los derechos, la resposta por las
preparada de Robles...
Naturalmente que
y ahora veremos la repregunta.
Lo hacen en España y lo hacen en lugares muy lejanos, para que usted y yo, a lo mejor, podamos tener unas libertades que en otro caso no tendríamos.
Va, i ara sí, ara ve la pregunta de veritat, si és que la fa, veurem el to i la pregunta, a veure, Rufián, cap on va amb la...
Si ha baixat el suflé, ja.
A veure cap on va, Rufián. Va, escoltem. Una altra vegada comentaris a l'hemicicle. Rufián, espera que hi hagi silenci.
Muchas gracias. La verdad es que si mis libertades dependen del CNI, mal vamos. Mire, yo sé, señora ministra, yo sé que usted se considera una gran patriota. Lo sé. Yo sé que usted incluso quiere mucho a este país. Pero también sé que su patriotismo es tóxico y que quiere mal a este país. Porque ser patriota, ser realmente patriota, querer mucho a tu país y por extensión a las instituciones de tu país, no es convertir a tu país en la casa de Bernarda Alba. Y mucho menos que usted haga de Bernarda. No se trata de ocultar lo que pasa. No te hace más patriota ocultar lo que pasa. Porque le pongo un ejemplo. Cuando usted era una juez progresista y se enfrentó al GAL, ¿usted era menos patriota que ahora? Seguramente no. Cuando usted hace mucho menos era portavoz del Grupo Socialista y denunciaba las corruptelas de la derecha española, ¿usted era menos patriota? Seguramente no. Seguramente no. Aquí la realidad, señora ministra, la cruda realidad, es que se ha espiado, o quizá aún se está espiando, el teléfono móvil del presidente del gobierno, el teléfono móvil del ministro de Interior y su teléfono móvil, y que usted es la máxima responsable del espionaje legal en este país. Ergo, o es responsable por acción o por omisión. Nosotros le pedimos explicaciones, le pedimos responsabilidades, no como independentistas, como demócratas. Como demócratas. Porque esto no va de ser independentista, dependentista o medio pensionista. Va de ser demócrata o no serlo. Y ustedes, que están todo el día hablando de España, deberían ser los más preocupados. Y, por cierto, prepárese un poquito mejor las ruedas de prensa, porque cuando dice que quiere un CNI decente, es que no.
Gracias, señor Rufián.
Bueno, don Rufián le ha...